de Montmeló i també alguns dies de la setmana que ve, amb
clar,
en plural.
És que, per tant, si no m'equivoco, Sílvia, estava previst que Pedro Sánchez vingués un total de 5 dies a Catalunya durant la campanya, se'n va saltar dos. Dins d'aquests de 5 dies de reflexió, i per tant, amb això que em dius que ha dit avui Salvador Illa, potser el recuperarà aquests 5 dies, és a dir, que acabarà venint 5 dies.
Doncs no ho sabem, perquè hem d'acabar de veure l'agenda, ho porten bastant en secret, podria dir, perquè mira el que va passar ahir a la fira de la feria d'abril, que no ens van avisar els periodistes que seguim el PSC. També ens diuen que va ser cosa d'última hora, però vaja. El tema és aquest, que hi ha aquests dos dies que del principi que no va venir, i ara el Salvador ja ha dit això, ha parlat de la setmana que ve com a dies en plural. Caldrà veure si ha sigut un lapsus o si realment vindran més
si realment
dies a banda del
recupera aquests dies perduts.
Exacte.
Sílvia, gràcies, ves tirant, perquè em sembla que encara et faran recollir taules i cadires, si et quedes aquí.
Molt bo.
No podeu sentir els sentits el soroll del cloc-cloc. De
sí. Però com a mínim és això, que et sentim millor que no passa la connexió.
Sí,
la connexió
abans
anterior.
Ha sigut complicat.
Que vagi bé. Fins demà, Sílvia.
Una abraçada. Demà, bona nit.
Sobre això que hem sentit de Pedro Sánchez, sí, o de Salvador Illa, algun comentari?
No, va dir que sentir a Pedro Sánchez, no només li hauríem de recordar que no és el candidat a les eleccions, sinó que segurament els seus adversaris aquí, pel discurs que fa, no són PP i Vox, sinó que són els altres partits. És més, el PP podria arribar a ser fins i tot el seu soci aquí a Catalunya. Ho dic perquè aquest discurs que porta fa uns dies, ara sembla que l'ha portat també aquí a Catalunya, però estem en les eleccions a Catalunya, al Parlament de Catalunya, que la
Salvador Illa va dir al debat de Recull la Vanguardia que no acceptaria un acord per governar amb el PP. Va dir que acords puntuals sí, però que per governar no.
Bé, tu ja saps que tot això es diu el que es diu i després depèn del resultat tot canvia, no? Però és veritat que tinc una sensació molt estranya de que està aquí, ha distorsionat la campanya a Catalunya i a sobre el discurs que està fent no és propi d'unes eleccions al Parlament.
I en tot cas, més enllà dels pactes i de la possibilitat que el PSC acabés pactant amb el PP, és que a nivell electoral no és competència.
No,
o sigui,
no,
els
coses,
resultats del PSC seran seran molt superiors que els resultats del PP i Vox, i per tant, d'aquesta manera no crec que es pugui mobilitzar el seu electorat. Ara bé, és un discurs que deuen, no?, i més per adhesió al líder, perquè jo crec que això té una deriva autoritària bastant preocupant, que ja l'anirem parlant, però més per adhesió al líder que no pas del contingut pròpiament del missatge. O sigui, Pedro Sánchez, les imatges d'ahir a la feria d'abril eren claríssimes, fent-se petons amb tothom, no?, al final és el culte a la seva personalitat.
Jo crec que és populista més que autoritari, no? Però populista, evidentment.
És que aquí hi ha una cosa que ahir m'hi fixava, quan amb Salvador Illa anant al darrere seu, que Salvador Illa en realitat està incòmode amb aquesta exposició sentimental. O sigui, és una cosa que no va amb la seva personalitat.
No.
I no sé quant de temps ho podrà aguantar, o si acabarà realment trobant el seu paper i sent capaç ell també de fer el seu discurs, no?, que ens explicava ara que sí, que avui ja està intentant fer el seu discurs i no tant a remolc de Pedro Sánchez, però que la campanya se'ls pot fer molt llarga també en aquest sentit.
Rafa.
Jo crec que, com dèieu, és veritat que el discurs de Sánchez no encaixa gaire en una campanya catalana, però no fa mal al PSC. Sí, no sé si li fa bé, perquè en realitat l'altre dia també, parlant amb uns companys, deia, ostres, això de tot aquest episodi del Sánchez pot anar bé o malament al PSC? No ho sé, perquè ha innovat, ningú ho havia fet mai. Per tant,
segurament ni fu ni fa, segurament.
Pues mira, si ni fu ni fa, el discurs d'ara tampoc ni fu ni fa. Vull dir, com a mínim no li molesta. A molt estirar, diguéssim, li podria anar fins i tot bé, si arrossega alguna cosa. Si no, malament no li va. I a canvi, i afegit a això, a més, li va bé per la seva guerra a Madrid. Doncs, escolta, mentre el PSC li deixi un escenari per donar-se un banyo de masses i parlar del PP, de Vox i de la seva guerra, si vens, no fas mal i t'emportes benefici per tu, avanti, saps? Clar, és que no li resta. Per tant, ell ve a fer la seva guerra, és evident.
I potser també perquè dintre de l'estratègia de campanya pot ser que Salvador Illa pensi que en cas de guanyar les eleccions, que totes les enquestes apunten que així serà, pot tenir suports O sigui, està apuntant a la dreta i l'extrema dreta que les descarta de base perquè pensa que potser pot tenir suports de partits independentistes, com podria ser Esquerra Republicana i eventualment els Comuns, per crear un possible tripartit. I avui Salvador Illa ha obert la porta a negociar també amb Puigdemont, a negociar amb Junts per Catalunya, de manera que no està apuntant a altres actors polítics que en unes passades eleccions podrien ser els seus rivals principals o directes, no? Per tant, ara ha apostat per aquesta estratègia que, a més, jo també, com deia el Rafa, crec que a Pedro Sánchez en particular li dona rèdits a Madrid, tot i que aquí jo penso que la sociologia a Catalunya potser no és exactament igual que la resta de l'estat espanyol. Clar, quan Pedro Sánchez aquí parla de fang, d'embrutar la reputació d'algú en fins espuris, quan parla del laufer, quan parla de la persecució política, està en una terra, en un país, on d'això en sabem molt. I Pedro Sánchez, i no només Pedro Sánchez, sinó el Partit Socialista, s'ha posat de perfil amb casos que no afectaven, no només afectaven a ministres del seu govern, aka Irene Montero, per posar un exemple, sinó també amb els polítics independentistes que durant tots aquests últims anys han patit casos en primera persona d'això mateix que ella està denunciant.
I
ell s'hi ha posat de perfil i, a més, en un moment determinat, fent-se fotografies, no ell, el Partit Socialista, líders del Partit Socialista, amb la dreta i l'extrema dreta, que ara està apuntant com a culpables d'aquesta situació. Per tant, aquí a Catalunya potser això genera uns anticossos una miqueta més grans del que pot generar a altres punts de l'estat espanyol, penso.
No, acabem molt ràpid, Silva, que hem d'anar cap a Argelès.
Era un apunt que no només s'ha posat de perfil, és que en algun cas el seu govern, a través de
la
intel·ligència, han espiat els líders independentistes catalans o advocats que exercien el seu dret de la defensa. O sigui, no
I,
sé,
policies, eh? I policies infiltrats en moviments,
o sigui,
socials
la part en què el Pedro Sánchez està dient que si no estàs amb mi, estàs contra mi, i que la resta que no és ell són l'altra dreta, el que vulgueu, una conspiració de no sé quant, hi ha una part que tenen, una part de la responsabilitat tenen ells.
Absolutament.
Deixem que anem, com dèiem, cap a Argelès amb la Laia Colomer. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui que Carles Puigdemont, precisament ara que parlàvem de Salvador Illa, del PSC, de Pedro Sánchez, crec que Puigdemont precisament ha carregat contra els socialistes avui, Laia.
Sí, de fet, Carles Puigdemont a cada míting, des que va començar la campanya, focalitza i centra tots els seus atacs contra el PSC i contra el PSOE. De fet, sembla que s'hagi oblidat pràcticament d'Esquerra, pràcticament no en fa referència, i sí que focalitza tots els seus atacs amb el PSC, amb el PSOE, i des de que hi va haver el moviment de Pedro Sánchez, tots aquests atacs encara s'han incrementat i afegeix més llenya al foc. De fet, com deies i com hem pogut sentir el sumari, avui hi ha tornat i, de fet, ha pujat el to i ha acusat els socialistes de que si s'enduen la presidència, de si Salvador Illa és president, el PSOE i també el PSC aplicaran, ha vingut a dir un 155 rebaixat, un 155 tou, perquè ha vingut a dir, no, que amb el moviment de Pedro Sánchez de voler interferir les eleccions, doncs el que es veu és que busquen governar la Generalitat des de la Moncloa. Sentim-lo.
I ara plantarem cara també, oi tant que li plantarem cara, a l'intent de Pedro Sánchez de fer el mateix. No serà l'aplicació oficial del 155, però pretén el mateix. Pretén governar Catalunya des de la Moncloa i enviant el seu home de negre, que és el senyor Illa, a administrar les rampoines d'aquesta cada dia més minsa autonomia. I també els hi direm que no.
Per tant, no, aquest atac al PSC, al PSOE, no, de voler interferir en aquestes eleccions, de voler, en el fons, no, ho han repetit en diversos mítings, de que si Salvador Illa és president, al final, no, qui tindrà la paella pel mànec serà el PSOE, i que Salvador Illa, doncs, no farà res que pugui molestar el govern de la Moncloa. I, de fet, Junts fa dies, no, que situa aquestes eleccions com una espècie de plebiscit entre Carles Puigdemont i Salvador Illa. De fet, ell mateix, en els últims dies s'hi ha referit, ha dit també, no, pel que van veient a les enquestes, que la de Junts pot ser l'única candidatura independentista, no, amb possibilitats reals de poder disputar la presidència a Salvador Illa, i creuen que el principal temor és la desmobilització independentista, i per tant també apel·len, no, a aquesta mobilització de tot el personal, de tot l'independentisme, i avui fins i tot ha dit que sí, convé que sigui també amb altres partits.
Cal militar en el vot, més que mai. Fins i tot en el vot a contracor. Ja ho sé que hi ha molta gent que està enfadada, ja ho sabem. Però caram, demanem un petit esforç. Si no volen posar la de Junts, és igual, que votin un partit independentista, però, si us plau, anar a votar, perquè si ens mobilitzem, guanyem. I aquesta és la seva por. Si ens mobilitzem, guanyem.
Doncs això, no, és el que ha donat de si aquest acte avui de Carles Puigdemont a Argelers, que com recordaves no és l'únic candidat que avui no serà el debat de Televisió Espanyola.
I dèiem abans, Laia, que semblava que aquesta campanya s'hagués com ralentitzat o aturat fins i tot una mica per aquesta decisió de Pedro Sánchez, però també en el cas de Junts concretament per la mare per la mort de la mare del candidat Carles Puigdemont, que ha coincidit tot plegat i que ara suposo que ja comença a arrencar amb normalitat una altra vegada, no?
Exacte, sí, la campanya a principis de setmana va viure, no, com una mena d'estand-by, no? Dilluns havíem de conèixer, no, la decisió de Pedro Sánchez, dilluns també es va morir la mare de Carles Puigdemont i això va fer que Junts ben bé paralitzés la campanya un parell de dies i per tant és des d'ahir, no, que ha retornat Carles Puigdemont i encara ho està fent, no, amb aquests atacs cap al PSOE, cap al PSC, també cap a Pedro Sánchez per tots aquests moviments dels últims dies, per tant sí que és a partir d'ara, no, l'equador de campanya, que esperen tornar a reemprendre la campanya, no, i afegint nous ítems i plantejant noves propostes per les eleccions.
I, Laia, com estan en la participació en aquests mítings aquí a la Catalunya del Nord? Veiem aquests autocars que estaven pujant aquests dies. De moment va funcionar en aquest sistema que es prova per primera vegada? Està funcionant com el partit més o menys s'esperava?
Sí, està funcionant i està funcionant bé, també és cert, no?, que juguen amb la quantitat de cadires que posen al pavelló, però el cert és que els 5 autocars que el partit va preparar, va posar els vinils, no?, amb la imatge de la candidatura i de Carles Puigdemont, aquests 5 autocars cada dia s'omplen i cada dia, de fet, la gent del territori n'ha afegit de nous. De fet, avui, per exemple, no, el míting d'avui era amb gent d'Osona, amb gent del Moianès i han arribat fins aquí 6 autocars. Això venen a centre entre unes 300-400 persones que hi havia avui al míting d'Argelers, un dijous, un dia laborable, demà molta gent ha d'anar a treballar, però per exemple diumenge passat, no, el ser festiu era el míting que corresponia, perquè cada míting correspon a una zona diferent, tot i que al final pot venir gent de tot Catalunya, corresponia als vallesos i diumenge van arribar aquí a Argelers 1.200 persones amb 13 autocars, 250 persones amb cotxes particulars, per tant sí, estan omplint cada dia els mítings i fins i tot dilluns, que dilluns era el dia que es va conèixer que s'havia mort la mare de Carles Puigdemont. Ell al vespre no va participar al míting, el va fer Jordi Turull, així d'improvisat, no? Van canviar la persona perquè ell va, òbviament, va suspendre l'agenda i fins i tot aquell dia van omplir amb unes 700 persones que venien del Maresme, que ja quan van sortir de casa seva sabien que no veurien Carles Puigdemont, perquè és obvi que la gent que ve aquí a Argelers és perquè vol veure el candidat de Junts, vol veure el president Puigdemont, i fins i tot sabent que no hi seria, van omplir aquest pavelló. Per tant, la mobilització és màxima i, de fet, fa aproximadament una hora que s'ha acabat el míting i aquí encara queda una cinquantena de persones que estan fent cua, perquè després de cada míting Puigdemont es fa fotografies,
no?,
amb tothom que li demanen, i fa una horeta que s'ha acabat el míting i encara hi ha cua per fer-se la fotografia amb Carles Puigdemont.
Déu-n'hi-do. Laia, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé, bona nit.
Una abraçada, bona nit. Doncs, en fi, sentíem aquest Carles Puigdemont, no?, que comparava la figura de Salvador Illa, o deia que si guanya, ho comparava amb l'aplicació del 155, una mica rebaixat. Com ho veieu, això?
A mi em sembla impropi, la veritat, d'un president de la Generalitat, perquè és evident que no té res a veure unes eleccions democràtiques amb el 155, i em sembla que vol dir banalitzar el 155 del que va ser realment, i aquest és exactament el problema. Un 155, a més, que si es va poder aplicar va ser perquè Carles Puigdemont i el seu govern va permetre que es pogués aplicar amb tota la facilitat del món. Per tant, em sembla cínic fer servir una comparativa d'aquest tipus en unes eleccions que ell deu considerar que són democràtiques, perquè si no m'imagino que altrament no s'hi presentaria.
Jo estic pensant que cada vegada, fa anys que passa això, però que tenint com tenim un sistema parlamentari on el que votem i escollim són partits polítics a partir de circunscripcions electorals, que en aquest cas són 4 a Catalunya, cada vegada es personalitzen més les campanyes com a Estats Units, com si escollissin candidats, i fins i tot en el cas de Puigdemont la seva paperera papereta posa el seu nom abans del que dèiem del Pedro Sánchez, no? que necessita aquests banys de masses i que fins i tot encara que no siguin les seves eleccions és ell el protagonista, contra el que jo crec que és el perfil que, com recordàvem, la Maria Vila de l'Illa, que no és aquest, no? Que no és aquest perfil tan personalitzat, no? I més de gestió i més seriós, no? No sé, mira, jo avui he dinat amb una amiga meva que em deia que el cap de setmana se'n van tres parelles a veure a fer turisme i se'n van a veure un míting de Puigdemont al cap de setmana allà, no? allà a Argelers i, bueno, doncs està bé, no? Són elements interessants per veure què ha passat aquests darrers anys i quin és el discurs ara, aquestes eleccions on quan diu ell que votin a més independentistes, no? I penso, bueno, però què està explicant, no? O sigui, pensa que la gent és tonta o què? No sé. És un nivell de generació de les campanyes, no? Ho dic molt seriosament, eh? Jo m'ho miro cada vegada més distància, no em sento identificat amb cap partit i ho veig des de fora i penso, no sé, en quin nivell més baix de política i no té pinta de que això vagi a millorar, no?
Laura.
Sí, jo ara estava pensant en aquesta referència a l'aplicació del 155 en cas de que governés Illa, i ha fet referència a aquest 155 també englobant el PSOE i a Pedro Sánchez, que al final no oblidem que a dia d'avui qui està governant a l'estat espanyol és Pedro Sánchez del PSOE amb el suport de Junts, i per tant a mi em sembla una mica contradictori. Evidentment, podem entrar a valorar el per què s'ha donat aquest suport a la investidura de Pedro Sánchez, podem entrar a valorar la llei d'amnistia, és a dir, podem entrar a valorar tot el que va comportar aquest acord, eh? Però que al final em sembla una mica contradictori acusar un partit de voler aplicar un 155 i per tant criticar-ho, entenc, evidentment, quan tu en realitat a l'estat espanyol possibilites el govern d'aquest partit, no? En realitat és com tot un discurs una mica com erràtic, em fa la sensació.
Rafa.
Bueno, estic d'acord amb la Maria en que crec que és una comparació que no deixa, diguéssim, en bon lloc la interpretació que s'ha fet del 155, no? El 155 va ser una cosa molt seriosa.
Molt.
I greu. I fins i tot de dubtosa legalitat. Si ara acabes governant Illa, pel que sigui, serà bàsicament perquè la gent no ho hauria volgut i perquè els números duraran després de que els vots es comptin a les urnes. No sé, dir-li a la gent que si acaba votant això està aplicant un 155, no sé, té el risc que el dia després de les eleccions algú li pugui preguntar si acaba governant Illa. Vostè creu aleshores que a Catalunya la gent està còmoda amb un 155?
Però Rafa, no hi ha riscos a posteriori, perquè tot el que diuen ara...
Sí que hi ha riscos a posteriori.
No, perquè sabem que tot el que diuen ara després no se'ls demanarà cap mena d'explicació.
Bueno, no hi ha riscos a posteriori, en el cas de Puigdemont, com a mínim, perquè si no és president, se n'anirà. Per tant, igual que en el cas de Pere Aragonès, si no és president, se n'anirà. Per tant, tenen menys risc, això és veritat, perquè pots dir el que vulguis, que si no ets president, te n'aniràs. Per tant, bueno, doncs tens més marge. Després el seu partit farà i desfarà el que sigui, no? Però és veritat que, bueno, de vegades pensar una mica més en el post, no? Crec que potser sí que rebaixaria aquest to que deia el Silva que li molesta tant, no?
I perdona, perquè i aquest discurs del 155 va en contra, perquè tu acabes de donar suport, com recordava la Laura, a un partit que va donar suport al 155. Total. I el Pedro Sánchez era en aquell moment el líder del partit i va donar tot el suport del món al Rajoy quan es va produir aquests esdeveniments, que ja sabeu que a mi em sembla que es van produir al setembre a partir d'un trencament molt fort de la legalitat. Però després ara, tu com pots canviar el xip fins al punt de dir que ara aquells als que has donat el suport són els mateixos que en el seu dia van donar suport al 155?
Bueno, perquè han passat moltes coses també.
Bueno, però pues, escolta'm, estem al 2024, potser que
llavors no pots parlar de 155.
Clar, estem al 2024.
Fins i tot pots insistir en la idea de que si Illa acaba entrant al Palau a governar, no sé, pues, tindrà la influència de Madrid d'una manera més potent, o no s'enfrontarà al PSOE, o no s'enfrontarà al govern espanyol. Clar que no s'enfrontarà al PSOE ni al govern espanyol, com l'Ajuntament de Barcelona quan estava governat per Trias no s'enfrontava al govern de la Generalitat quan hi havia convergència, no? És que és evident que no. De la mateixa manera, que Esquerra Republicana tampoc a l'Ajuntament tampoc s'enfrontava al govern de la Generalitat, no? És lògic i és normal, són el mateix partit què hem d'esperar, no? Vull dir, però ho pots dir de moltes maneres i no sé si el 155 és la manera més... vull dir, de fet, no sé si el missatge arriba. Si el missatge de dir... si el missatge és Illa serà una persona absolutament submissa als interessos de Madrid, no sé si arriba, dient-lo del 155.
Però arriba...
L'imatge del 155
Maria,
és una altra.
Que la Laura estava esperant.
No, no, molt, molt ràpid. Que un dels factors d'aquestes eleccions, no només d'aquestes eleccions, però aquestes eleccions hi ha dades que ho apunten, és aquest vot frontera entre diferents opcions polítiques, entre Esquerra, Junts, la CUP i el PSC. Ho estic veient ara amb dades, vull dir, hi ha molt vot frontera que pot fer que els resultats electorals, que d'entrada poden apuntar amb les enquestes una cosa, acabin sent bastant, o sigui, acaben sent bastant diferents del que semblen apuntar els sondejos.
Divendres passat crec que repassàvem les dades del CEO i miraven quina seria la segona opció si no votessin el partit que voten, quina seria la segona opció.
Sí.
I aquí sí que hi havia
molta cosa
de varietat, que molts ens vam fixar que la segona opció en molts casos coincidia que era Esquerra.
Sí.
La majoria de partits, crec que qui sortia guanyant, entre cometes, més en aquesta segona opció era Esquerra.
Clar, això també porta a la lectura o a la conclusió de que els resultats d'Esquerra Republicana poden ser o molt bons o molt dolents, no? Perquè és difícil d'analitzar què pot passar tenint en compte el fet que
poden ser dolents o molt dolents.
No, o molt bons respecte al que es preveu ara, el que preveuen ara els sondejos, em refereixo.
Ho entenc.
Però jo entenc que Puigdemont demani la mobilització del vot independentista perquè, evidentment, a ell li fa falta, que segurament és una part molt important del seu electorat, però també la mobilització del seu potencial electorat en clau independentista potser no li suma tot el que ell preveu, perquè hi ha altres opcions polítiques que aquestes eleccions, aquest 12 de maig, també concorren, que li poden restar una part del seu vot, poden fer forat justament en l'espai polític de Junts per Catalunya. Vull dir que si es mobilitza molt aquesta part de l'independentisme, igual no només ell en treu rèdit d'això, i al contrari, potser pateix les conseqüències de que una part d'aquest sector, no?, aquest sector poblacional, aquest sector electoral, se'n vagi cap a altres opcions polítiques.
Sí, però fixa't que ell, i jo crec que apel·la o posa damunt de la taula el 155, perquè l'única carta que està jugant Puigdemont en aquestes eleccions és Junts, és a la restitució, entre moltes cometes, de Carles Puigdemont.
Des d'abans de que comencés la campanya.
Exacte, l'únic que lliga o que pot interpel·lar independentistes, amb l'única cosa en què pot interpel·lar independentistes és d'alguna manera corregir el greuge del 2017 i restituir aquest honor en la persona de Carles Puigdemont. Per això parlen del 155 i per això no tenen cap altra proposta en realitat quan es parla d'independentisme, perquè no, jo he anat seguint una mica els mítings que ha fet fins ara i no hi ha cap proposta concreta, és simplement hem de ser molts, sóc jo que em van treure del càrrec de president amb el 155 i més enllà d'això no hi ha absolutament res. I crec que és una... Compte, perquè crec que és una estratègia que en realitat, per molt que em sembli malament,
funciona.
En termes polítics,
pot funcionar
efectivament, i
és
jo crec
si
que Junts recuperarà molts
que
vots que estaven en l'abstenció per això.
És com si volguessin que s'hagués aturat el rellotge i ara haguessin passat des del 2017 al 2024, doncs, aquests 7 anys, no? 3, sí, 7 anys.
No sé què estàs comptant.
Sí, des del
2017.
Quants
anys han
passat? Soc d'allà. 7. He dit 7. Doncs com si volguessin això, que s'hagués aturat el rellotge i intentar tornar enrere en la memòria col·lectiva del seu votant perquè pensin què és el que hauria d'haver pogut passar i si guanyen ells, doncs tornarem a estar al mateix punt de sortida, no sé, i tornarem a començar tot, no? És això.
Falten ara, no sé restar jo tampoc, 7 minuts per arribar a 9:45. No, deixem-ho molt ràpid, ja tancarem aquest tema de campanya, però avui al sumari hem repassat quin cosa han tingut aquesta campanya per tots els partits i m'agradaria fer el repàs ràpid perquè no sé si són xifres que la ciutadania en general s'imagina que costin aquests diners una campanya. Qui més se n'ha gastat és el PSC, 2,5 milions d'euros, això és 500,000 d'euros més del que es va gastar el 2021. Darrere hi ha Esquerra, s'hi ha deixat 1,7 milions d'euros. Per darrere Junts i el PP, que més o menys tots dos s'han gastat 1,6 milions d'euros en aquesta campanya. S'ha de dir que el PP ha doblat els diners de la darrera, eren 800.000 i ara és aquest 1.600.000 euros. Vox, 1,2 milions, els comuns 600.000, la CUP 400.000, i Ciutadans, que no ha volgut donar aquestes xifres. Per tant...
O sigui que no s'han gastat diners? O que no en tenia,
home,
no?
Suposo que sí que se n'hauran gastat de diners, però no han volgut donar aquestes xifres. Vull dir, no els podem situar però, en aquest rànquing de despesa.
No l'han volgut donar, però això és oficial, no? Perquè els diners que inverteixen en campanyes electorals és transparent. O sigui,
sí, però a posteriori. Després,
va, a posteriori, sí. Però bueno, sí.
Ara no ho sabem
encara. Ho hauran d'explicar en algun moment, no?
Després, però... Potser ja no poden explicar-ho perquè ja no existeixen.
No sé com veieu aquestes xifres, que segurament vosaltres que ja esteu avasats a haver seguit algunes campanyes els trobeu habituals, però potser hi ha molta gent que els escolti per primera vegada i que digui, ostres, això dels avançaments electorals, de les repeticions i tot plegat, amb aquest cost, doncs potser que ens ho fem mirar, no?
A veure, en popular opinion, eh? Vull dir, ara és molt d'allò de, ostres, quants diners, què tal... A mi no em molesta que es gastin diners en campanyes electorals. M'explico. No em molesta per què? Perquè entenc que és l'oportunitat i la manera en què tenim els ciutadans de poder escollir una mica entre uns i altres amb tots, diguéssim, sobreexposats.
Però amb els mitjans que hi ha actualment, Rafa, no sé si mantenir el format de meeting com s'havia fet fins... Bueno, que s'ha fet fins molts anys, no? O el que dèiem abans també de l'enviament de les paperetes a casa, que suposa un cost molt alt dins d'aquests pressupostos. Potser hi hauria coses que es podrien canviar.
Hi ha coses que són absurdes, com l'enviament de les paperetes. És absurd.
Que no només són les paperetes, que és la impressió dels papers...
Tot, sí.
Que hi ha unes fotos allà i uns... textos
i
tot, que això va costar
diners. Fins i tot pots imprimir-ho tot i no sé què i enviar-li a la gent que vulgui un sol paquet amb tot. També ho pots fer i tampoc es fa. Però això, també t'hi dic, és perquè no tenim una llei electoral catalana pròpia que ho pugui regular. També és veritat, eh? I per tant, la Loreg això no ho preveu. Però, dit això, aquestes coses que sí que es podrien modificar, en general, a mi em sembla que està bé, diguéssim, que els partits se sobreexposin durant 15 dies. Entre altres coses, perquè si a mi una campanya no m'agrada, també és un missatge que m'arriba. Si a mi la manera en la que gasten aquests diners no m'agrada, també és una manera de triar el vot.
Tu, en el fons, ets una mica masoquista, no? O sigui...
Jo començo a dir que estic cansat, però a mi m'agrada tot això, és veritat.
Ara ho entenc, ara ho entenc.
És mentida que no li agradi, home.
El que fa que me cansa, me pone però me cansa.
És una dicta, és una dicta.
Com tota la vida. Me pone però me cansa. Però... bueno, són 9 i 25 que podem dir aquestes coses, no? El cas és que... per això t'he dit que no em molesta si són transparents, si estan ben justificats, diguéssim, i si no venen de, bueno, percentatges raros de finançaments estranys, Vull dir que, dit això, ja podeu apagir.
A veure, la resta, ràpid. Coincidiu amb el que diu
jo
el Rafa?
Jo coincideixo bastant amb el Rafa. Estaria bé saber d'on surten tots aquests recursos i a què van destinats per poder valorar si realment hi ha algunes accions que són necessàries o algunes que són absolutament innecessàries. A mi no em molesta tampoc que hi hagi una sobreexposició de la informació relativa als partits, perquè la ciutadania hauria d'estar ben informada a l'hora de votar. Per tant, entenc que aquestes xifres algú pot pensar d'entrada, són bastant obscenes, però jo crec que si han de servir per informar millor la ciutadania de cara al seu vot, al sentit del seu vot, crec que tenen sentit. Què passa? Que també hi ha gent que pensarà, ostres, però hi ha avenços electorals, ostres, però pot haver-hi una repetició electoral, perquè és un escenari que tampoc es descarta en funció de què acabi passant i si és possible, en funció de les majories, quins pactes s'acabin establint, doncs hi haurà gent que probablement pensi que aquests recursos anirien millor destinats a una altra cosa, però això és com tot en aquesta vida, no? Sí. Probablement hi ha coses que li trobem més utilitat. Jo, si hi ha un bon traçat d'on venen els recursos i cap a on es gasten, no em sembla tan preocupant.
Jo, mira, és que això es vincula amb el que vam passar, amb el que vam parlar la setmana passada sobre l'actualitat o el format de les campanyes actualment, no? O sigui, en el món de les xarxes socials, en el món d'internet, fins i tot de l'intel·ligència artificial, o sigui, el problema és en què s'inverteixen aquestes despeses, perquè òbviament que la campanya electoral és fonamental, és un element fonamental de la democràcia, i òbviament que els partits polítics han d'explicar les seves propostes. La història és en què inverteixen aquests diners, perquè és que fem la llista de què inverteixen, doncs clar, els mítings al final, bueno, amb alguna excepció, que és per donar-se un bany de masses quan necessites alimentar un cop més el teu ego, en general són per portar uns quants figurants i sortir als mitjans de televisió de comunicació el tros que a tu t'interessa, perquè al final és això, perquè la gent que hi va o són convençuts o no els hi canviaràs cap mena de pensament. Tota aquesta impressió de papers, tot això que dèiem l'altre dia, que ara hem tornat a repetir, que jo he vist avui mateix, he vist a les bústies de casa meva, o sigui, això és el que jo crec que està en discussió, no el fet de fer campanyes electorals. Faltaria més que no es fessin campanyes electorals. Home, i a més som tots aquí, d'alguna manera hi ha molta gent que viu d'això, o que jo fa molts anys que em dedico a explicar com funcionen les campanyes, però és que precisament perquè el món està canviant, les campanyes sembla que moltes coses siguin iguals que fa uns quants anys. Hi ha altres que han canviat, hi ha partits que ho han vist i que estan a les xarxes i segurament per això no es gasten tants diners, no?
És que
és això.
No, que esteu donant per fet que allò amb què es gasten els diners, que jo crec que una partida importantíssima deu ser el paperam, i quan dic el paperam vull dir no només el que es rep a casa, sinó els cartells, tot això val molts diners.
Paperam,
i
segur que el llogar de locals o
no, perquè això és gratuït, és una cessió dels espais.
Bé, que formen
els
escenaris,
equips
d'amagament,
tota la logística.
Això.
Sí, però esteu donant per fet que es dona alguna informació en aquests, i que per tant la ciutadania té les eines i té la informació per prendre les decisions, que evidentment ja ho sabem, que després cadascú pren les decisions en base al que vol, amb informació o no, i a vegades és simplement, o moltes vegades, desgraciadament, una cosa purament d'identitat. Però jo, que a més el Rafa ho deia, que et posa a mi, i jo abans deia hi ha la possibilitat de donar-te de baixa de rebre els papers, jo sé que hi ha aquesta possibilitat i no l'he exercida perquè m'agrada rebre-ho i m'agrada mirar-ho, i veus també com els missatges estan adaptats a una cosa, també com deia el Silva abans, cada vegada més degradada, que dona en realitat molt poca informació de realment quina proposta s'està fent a nivell, o quines promeses electorals s'estan fent, o de quina manera es pretén encarar la política de pactes. Vull dir que és simplement, jo crec, la campanya o els diners es gasten bàsicament en tenir presència, ja no que tu tinguis informació, sinó que tu vegis la cara del candidat 25 vegades cada dia pel carrer, quan arribes a casa perquè obres la bústia, quan engegues la televisió i et surten els spots, però més enllà d'això no crec que tingui gaire
impacte emocional i no
impacte,
sí, perdó, impacte emocional i visual, i no impacte ideològic i no missatges de contingut. Això és el que volia dir, és a dir, que les campanyes haurien de servir per enviar missatges a l'electorat, però no missatges frívols o superficials, sinó de contingut, de què pensen fer amb cada una de les polítiques que cada partit vol presentar al seu electorat.
Doncs bé, tot cas, encara queden 10 dies.
Ja ho sé.
Vols que el Rafa acabi plorant?
Jo trobo falta que aquests diners, part d'aquests diners, s'inverteixin en merchandatge original. Abans hi havia coses molt més xules que ara. Ara no passes de la piruleta i el vano. Si us plau, partit.
Globus. Jo, que som globus.
Sí, però...
I globus ja no n'hi ha?
Sí, també. Globus, sí. Però poc original. O sigui, vull que una cosa més, més treballada, més corradeta.
Què demanaries tu?
Jo col·lecciono coses.
En senadors ja està fora de...
Col·lecciona coses de campanyes.
Sí, tinc una...
Què tens? A veure, quin és el teu objecte més preuat?
Tinc una caixa, enorme, que a casa meva és coneguda com la caja de mis mierdes.
Però són només d'actes de campanya o de general, de la vida, eh?
No, polític, diguéssim. Des de, no sé, per exemple, banderes espanyoles que acaben sent catalanes, curets, allò desestressants...
Del PSC, oi?
No, aquest era de Convergència i Unió. Estic parlant, és que jo fa molts anys que me dedico a això, sóc una mica abuelazo. Tinc un tros de la seu de Nicaragua del PSC abans, quan la van enderrocar.
Un tros de la seu.
Tinc un costurero de Alicia Sánchez Camacho.
Tens una clasca d'aquell...
Ara
que has dit això al carrer Nicaragua, no tindràs un trosset de la closca de l'ou que li van llançar a Miquel Iceta?
No, però tinc una samarreta molt divertida de l'Iceta.
9:33, una pausa i ara de seguida tornem parlant d'altres qüestions, com per exemple de la sequera després d'aquestes pluges que hem tingut aquests últims dies. Va, prou de campanya ja.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva Llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC més 1 Podcast.
Mots, expressions, vocables. Cada dia moren milers de paraules. Ja no saben parlar, ja no saben qui són. Però bueno, això és més cosa seva, que realment hi estan treballant, eh? Alta definició. Un podcast que no necessita context per confirmar que no tenen ni idea de res.
Alta definició, amb Jael Brusca, Sergi Ferrer i Najet Aulet. Escolteu-lo cada 15 dies a l'app i al web de RAC1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
No ho sé, amb Anna Ballonestra.
9:35, això que estàvem comentant ara ja ho parlarem si de casa en un altre moment, però ara volem parlar de la sequera, perquè ho hem dit al sumari, que el govern s'està plantejant reduir o rebaixar aquestes restriccions per la sequera a partir de la setmana que ve, després d'aquesta pluja que hem tingut les últimes setmanes i que abans l'Abel doncs, ens deia que aquests dies propers encara pot ploure. S'han omplert encara que sigui una mica els embassaments, aquest potser és l'efecte més evident o més visual, però avui també volíem saber com ha repercutit tot això en els boscos i sobretot en la campanya d'extinció d'incendis. Per això aquesta hora tenim en línia la directora general de Boscos del Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitjas. Senyora Sanitjas, bona nit.
Bona nit.
Volíem saber això precisament, no? Com aquesta pluja d'aquests últims dies ha afectat els boscos, si ha anat bé per remullar la terra o si això encara és insuficient.
Doncs bé, la veritat és que sí que han anat bé aquestes pluges, el que passa és que han estat només un respir, no? Un respir transitori que haurem de veure si segueix plovent i té uns efectes més a llarg termini, perquè la veritat és que la sequera ha deixat una ferida oberta a la vegetació, als nostres boscos, i això si s'arregla doncs s'haurà d'arreglar a poc a poc, no? Ara mateix els arbres tenen molts danys invisibles, han perdut fulles, han perdut branques, han perdut arrels aquests darrers 3 anys de sequera intensa per poder sobreviure, i això no es pot revertir en 15 dies de pluges.
Per tant, hi ha uns danys que entenc que són irreversibles, però per una altra banda, no sé si això ha fet baixar el risc d'incendi o no.
Sí, ara mateix el perill d'incendi que fa un mes doncs ens feia patir molt perquè teníem la vegetació extremadament seca, doncs aquest perill d'incendi ha disminuït moltíssim. La qüestió és saber, no?, i si serà només una cosa transitòria o si podem mantenir aquesta davallada de perill als propers mesos.
Clar, un altre dubte que teníem és si ara ha plogut força aquests últims dies, hem vist els camps que estan més verds, creixeran herbes, potser alguns arbustos. Uh-huh. Clar, si no plou més, tot això que ha fet créixer aquesta pluja d'aquests últims dies, pot ser que giri una mica en contra i que serveixi encara més combustible pels boscos?
Sí, exacte. Això és una mica paradoxal, però és cert, no? Les primaveres extremadament humides fan això, que creixi molt les herbes, els petits matolls, el combustible, que és el que més crema, i llavors quan arriba l'estiu és el que s'asseca més ràpid i també el que fa que cremi més, no? Justament els grans incendis, per exemple, de l'any 94, venen de primaveres extremadament humides.
Mm-hmm. Clar, això em porta a preguntar-li que aquest any s'havia arribat a dir que s'hauria d'avançar aquesta campanya de prevenció d'incendis forestals. Finalment, tenint en compte aquestes pluges, caldrà avançar-la o no la campanya?
Bé, jo crec que s'ha de mirar com està tot i quines són les prediccions i com evolucionaran, no?, aquests futurs dies. Tanmateix, qui defineix com és el termini de la campanya de prevenció d'incendis és el Departament d'Interior i Bombers. Des del Departament d'Acció Climàtica sí que és el que definim nosaltres, és la campanya de prevenció d'incendis. És a dir, totes aquelles tasques que fem per evitar els incendis forestals, i això a primers de gener, veient l'escenari complex el que tenia, que teníem en aquells mesos, sí que vam avançar aquesta campanya de prevenció i, per exemple, equips com el GEPIF, que és el grup especial de prevenció d'incendis, que treballa retirant arbres morts, fent tasques de vigilància, fent tasques de prevenció, aquest sí que nosaltres l'hem adelantat 4 mesos.
Però la campanya de prevenció pròpiament, ara mateix no em sabria dir si s'avançarà o no, si hi ha una data més o menys de treball. En aquest grup de prevenció d'incendis forestals que com vostè deia, es va avançar 4 mesos la tasca i es va passar, si no m'equivoco, no recordo malament, de 30 persones que feien aquestes tasques habitualment a una seixantena. Sí. Com ha anat fins ara? És a dir, han pogut fer tota la feina que es volia fer?
Han pogut reforçar sobretot tasques de prevenció, de neteja de punts d'aigua, de zones estratègiques que necessiten els bombers en cas d'incendi, i els dies que s'ha disparat el perill, perquè just abans d'aquestes pluges doncs també hem pogut fer tasques de vigilància específica de manera coordinada, per exemple, amb les ADFs.
També li volia preguntar si ara mateix, a 2 de maig, respecte a l'any passat, estem millor, estem pitjor, estem igual?
A nivell de perill estem millor respecte a l'any passat. El que passa, i depèn una mica de les zones, no? I del termini que ho mirem. Per exemple, hi ha zones al Montseny, per exemple, com Arbúcies, per posar un exemple, no? Doncs aquest any ha plogut respecte a la mitjana, és a dir, les pluges totals de fins a data d'avui doncs són correctes. El que passa és que els darrers 3 anys ha plogut la meitat del que hauria d'haver plogut. Per tant, si mirem de manera acumulativa, estem pitjor a tot arreu. Perquè aquesta sequera és molt generalitzada arreu del país.
Això podria millorar si les properes setmanes continués plovent com ho ha fet aquests darrers dies?
Sí, evident. El que passa és que les prediccions són complexes i és millor deixar-les als meteoròlegs.
Ja per acabar, m'agradaria fer-li una última pregunta, també més pràctica. És que, clar, fins ara hem tingut aquesta capacitat dels embassaments sota mínims. Crec que s'havien buscat altres punts de subministrament, per exemple, en cas d'incendi. Clar, ara han pujat aquest nivell dels embassaments. No sé si els hidroavions o els helicòpters, en cas d'incendi, podrien tornar a fer servir aquests embassaments com a punt de captació d'aigua.
Sí, bueno, això s'ha de fer un seguiment embassament i això ho portem al dia. Sí que val la pena destacar que el cos de bombers, amb tasques coordinades amb nosaltres, va fer una revisió dels punts d'aigua estratègics i sempre ha dit que no hi haurien problemes de subministrament d'aigua a nivell d'un incendi forestal. Destacar, però, que tenim moltes basses, molts punts d'aigua que també s'omplien de manera natural i que aquestes pluges doncs, ens estan ajudant a recuperar aquestes basses.
Anna Sanitges, directora general de Boscos del Departament d'Acció Climàtica, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Molt bé, bona nit, gràcies.
Bé. Bona nit. Doncs vaja, aquesta situació que sí que ha millorat una mica, però anava a dir, no estem per tirar coets, no, evidentment, i els boscos menys encara, perquè el risc d'incendis, com ens deia ara la senyora Sanitges, encara és molt elevat. Però estava pensant, i aquests dies ja veníem pensant, no?, també, hem estat patint molts mesos, hi havia qui confiava tot una mica a la pluja, hem tingut la sort, entre cometes, que ha plogut, però també podria no haver plogut, i pot no ploure fins la tardor, o vés a saber quan. Vull dir que totes aquestes mesures que s'han pres, aquestes restriccions, que ara dèiem que potser el govern a partir de la setmana que ve aixecarà, és com que estem movent-nos tota l'estona penjant d'un fil, no?, no ho hem dit moltes vegades, que no es pot confiar únicament en esperar que plogui i que la primavera ens salvi una mica tot l'any.
A més, en realitat, podem dir que el tema climàtic no s'aïlla també de la campanya electoral, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, el fet que hagi plogut, que com deies tu, no deixa de ser un...
Sembla que és un tema que no ha sortit gaire, a la campanya.
Però no ha sortit gaire... però sortia abans de la campanya el tema de la sequera, de com gestionar la sequera i tot això. I ara, com sembla que ha plogut i el missatge que està donant el govern és que fins i tot es podrien aixecar, no?, aquestes mesures, per cert que em sembla meravellós que hi hagi una direcció general de boscos. Trobo que és una cosa que no li donem
una importància. Home, perdona, doncs els boscos són tres quartes parts.
Que ho estic dient seriosament, no ho estava dient en broma, que em sembla fantàstic. O sigui, és d'un d'allò, una direcció general de boscos, clar. O sigui, quan, si és veritat, hi ha una
part de la superfície d'aquest
molt important de Catalunya, que efectivament que són boscos, per tant, no ho dèiem en broma. No, deia això, que el risc és que durant aquests dies de campanya estiguin dient coses que després, si no torna a ploure o no plou més, doncs hagi de triar enrere. Jo seria molt prudent, com deies tu, no?, de dir, bueno, esperem una miqueta, a veure què passa, i ja parlarem d'aixecar o no mesures, perquè no podem aïllar que estem en campanya electoral.
Si haguéssiu dit fa, no sé, un mes i mig, però des de que es van convocar les eleccions, segur que la sequera serà un dels temes centrals de la campanya, perquè és el major problema que tenim ara mateix al país. I després ens hem trobat que ha començat la campanya i és veritat que ha plogut i això pot ser un motiu, però no l'únic perquè ara no se'n parli, no? Vull dir que hi ha hagut molts altres temes que han acabat tapant el tema de la sequera.
És que en realitat el tema de la sequera no, jo crec que no es
pot avançar. I que no és una qüestió d'ara, no és una qüestió temporal.
No, sí, que ara ja ha plogut molt i és veritat que feia molts anys que no plovia així en determinats llocs, però això tampoc no arregla el problema de fons, que anirà a més. I jo crec que no se'n parla més perquè ningú en realitat té cap proposta del que implica prendre mesures en contra de la sequera, que vol dir replantejar el model econòmic, que vol dir replantejar moltíssimes coses sobre les quals aquest país s'ha construït en els últims 50 anys, i no sé si per por, per mandra d'obrir un meló massa gros o exactament per què, jo crec que ningú s'ho està plantejant. I veiem, l'Ajuntament de Girona, que està governat per la CUP, ara que té l'oportunitat de, si volgués voluntàriament, mantenir certes restriccions, tampoc no ho farà, i no ho farà perquè Girona depèn també del turisme, igual que moltíssimes ciutats d'aquest país, sigui qui les governa. Llavors jo trobo a faltar, amb el tema de la sequera i en general amb tot, que crec que fa molts anys que no hi ha cap projecció de futur realment a la política catalana del que es pretén que sigui aquest país a 30 anys vista.
Rafa i Laura.
Sí que hi ha partits que tenen propostes, El que passa és que és veritat que no són propostes, diguéssim, molt tangibles de manera immediata. Si realment vols que sigui una solució per a períodes de sequera llargs, que és la que li vindrà, no ens enganyem, vull dir, ara de sobte ha plogut, però ens hem d'anar acostumant a que tindrem períodes de sequera molt llargs, la gestió de l'aigua implica canvis en moltes altres qüestions, són canvis estructurals, i això és molt poc sexy per pujar a un míting i explicar-ho, o per explicar-ho en un debat o en una conferència, en un esmorzar informatiu, m'és igual, És molt poc sexy. Alguns partits sí tenen propostes i les expliquen, El que passa és que és veritat que, és poc vendible, i a més implica això, implica un canvi a llarg termini, o a mig com a mínim, i que en realitat són les propostes interessants. Les propostes a curt són un pegat, que potser és necessari, però són un pegat.
Les sanitzadores que hem sentit últimament...
Exacte, per exemple, és un pegat necessari perquè durant molt de temps resulta que hem estat pensant que l'aigua no seria un problema, i ara ens trobem que l'aigua és un problema, no hem fet bé les coses, i ara necessitem un pegat de moment i ja veurem, no? Però fins i tot els partits més o menys proclius a fer polítiques per frenar el canvi climàtic tenen un model per això, que és, ja trobarem, no?, amb desalinitzadores, ja amb no sé què, vull dir, hi ha propostes. El que passa és que segurament si compensàvem tots el tema de la sequera, que ha sigut un tema central, s'evidenciarien més. Però és veritat, ara que fem aquesta reentré, no?, ja hem acabat l'etapa Pedro Sánchez, anem a campanya de veritat, pues ara potser comencen a sortir, no?
Laura, per tancar.
Deia el Rafa que és poc sexy, però segons crec l'últim CEO, el canvi climàtic i la sequera és el principal problema que ubiquen els catalans i catalanes. Per tant, és un bon moment, tenint en compte les restriccions que estem patint, tenint en compte que és un problema majoritari o el principal per una part important dels catalans, és un bon moment per parlar-ne. El que passa, i amb això estic molt d'acord amb la intervenció de la Maria, propostes poden haver-hi, però són pagats perquè per acabar, o per, no per acabar, per mitigar, o per poder ser resilients davant els efectes del canvi climàtic i la sequera, hauríem de parlar de model productiu i model econòmic, hauríem de plantejar propostes integrals. Què ha passat ara? Que la forma d'abordar-ho, i per això també em sembla molt atrevit, obrir la possibilitat d'aixecar la setmana vinent l'emergència per sequera que s'està plantejant, em sembla molt atrevit tenint en compte els mesos on venim, i em sembla que coses que sí que estaven més a l'abast polític, a l'abast de l'administració, com era redistribuir les limitacions, les restriccions dels usos d'aigua d'una forma més coherent perquè no hi haguessin sectors tan perjudicats i sectors tan beneficiats, i aquí penso perfectament en la qüestió de la ramaderia amb la qüestió de l'agricultura versus la qüestió del turisme, que ni tan sols es contempla en el decret de sequera com una activitat en si mateixa, no? I aquestes discrepàncies jo crec que a la ciutadania li costa molt d'entendre, però realment tota l'estona s'està plantejant des d'una perspectiva de pagats, es fan anuncis quan no sabem si els podrem complir perquè no sabem què passarà els pròxims anys i els pròxims mesos, i en realitat això requeriria d'un debat profund que té unes arrels en el model productiu i econòmic molt, molt directes, no?
11 minuts i arribarem a les 10 de la nit, fem una pausa i acabarem la tertúlia parlant d'aquesta mesura que avui ha anunciat la Generalitat Valenciana, que a partir de dilluns quedaran els mòbils absolutament prohibits tant a les escoles com als instituts públics.
Molt bé.
RAC 1.
Si t'agrada el salmó, has de provar el salmó salvatge d'Alaska. Creix en aigües de l'oceà Pacífic i fa que el seu sabor sigui únic, exquisit. Aquesta setmana, de dijous a dissabte, el tenim d'oferta a la peixateria de Plus Fresc a 19,99 € el quilo. Salmó salvatge d'Alaska. I si te l'emportes sencer, et regalem una bossa isotèrmica. El peix i marís més fresc a Plus Fresc.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Césped Solución, l'empresa líder en gespa de tipus residencial i esportiu, llança la promoció del 10% de descompte en els models de gespa artificial Wow Plus 40 i Asbury Park Eco 40, 100% reciclable de fabricació europea. Oferta vàlida fins al 15 de maig. Més informació a céspedsolucion.es.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonestra.
9 minuts per les 10, com dèiem, canviem de tema perquè hem parlat molt darrerament d'aquest ús que s'ha de fer dels mòbils a les aules, i ara ho dèiem, el govern valencià ha decidit prohibir-los a escoles i instituts públics a partir de dilluns que ve fins a finals de curs. No es podran fer servir ni a la classe, ni al pati, ni tampoc a les activitats extraescolars que es facin. I, precisament, volíem preguntar-li a un expert en aquesta matèria quins efectes pot tenir aquesta prohibició, també d'un dia per l'altre. Tenim en línia a José Ramón Ovieto, que és psicoanalista i és expert en educació, professor de la UOC i de la UB. Senyor Ovieto, bona nit.
Què tal? Bona nit.
D'entrada volia preguntar-li, vostè què li sembla aquesta mesura? Hi està d'acord o no?
Bueno, les mesures de regulació són sempre positives, sobretot davant d'una tecnologia que és molt colonitzadora, que és molt invasiva, que no té res de neutra, que és una tecnologia que se'ns imposa, que decideix coses per nosaltres, i per tant totes les mesures que ajudin a la regulació o a la desconnexió són benvingudes. Ara bé, dit això, són clarament insuficients. Regular i fer una llei és relativament fàcil, no? El que l'administració ha de fer són moltes més coses, no? Per exemple, l'administració ha de fer que moltes famílies que no poden desconnectar fàcilment, perquè potser els pares treballen moltes hores, perquè arriben a casa a vegades mares soles i no poden ocupar-se de controlar totes aquestes qüestions, l'administració ha de tenir recursos perquè aquests nanos puguin passar la tarda no sols a casa amb aquests aparells, sinó amb esplais, amb centres de lleure, fent reforç escolar, fent activitats que siguin no digitals, no? Això és una mica més car i, per tant, sempre comencem per les lleis, eh? També l'administració ha de fer una alfabetització digital perquè no sabem fer un bon ús, no? Hi ha moltes famílies que quan jo treballo molt amb joves i a vegades els convido a xerrades, no? I els pregunto què els molesta dels pares i molts diuen que els pares pengen moltes fotos seves a Facebook i altres xarxes sense permís, no? És a dir, que l'alfabetització digital vol dir que hem de tenir clar quins principis volem que serveixin al món digital. Mm-hmm. L'administració té moltes coses a fer en aquest sentit, no? Per tant, la regulació és bona, però és insuficient.
Això li anava a dir, si creu que ha d'anar tot junt, o fins i tot si hauria d'anar primer, potser prioritzar aquesta alfabetització abans que establir aquesta prohibició, que potser és la mesura més senzilla, no? I més econòmica, també.
Clar, s'han de fer totes, perquè si no passem ara la pilota també a les famílies, perquè aquests nanos què faran quan surtin de l'escola? Doncs aniran corrents a casa, agafar el mòbil, com si tinguessin una mica de mono, no?, d'aquestes hores que no han estat, i per tant allà les famílies han de fer la feina que els hi toca, perquè evidentment les famílies tenen també una responsabilitat en la cura i en la regulació dels usos digitals, però aquesta desconnexió només serà eficaç si és col·lectiva, és a dir, si contribueix l'administració, la indústria, les famílies, cadascú en la part que li toca, és a dir, si no és col·lectiva no tindrà gaire èxit. I a més ha de ser consensuada, perquè no podem tampoc anar a unes velocitats un grup de famílies i deixar altres amb un altre ritme, perquè llavors tindrem una nova bressa digital de la desconnexió.
Clar, el govern valencià, un dels arguments que dona també per aquesta prohibició és que diu que així es reduirà el ciberassetjament. Posant-me aquest exemple que vostè em deia ara, és clar, si un alumne quan arriba a casa torna a agafar el mòbil una altra vegada, no sé jo si és molt útil o no per evitar aquest ciberassetjament.
És relativament útil, perquè el ciberassetjament, a més, és una continuació per altres mitjans de l'assetjament, del bullying, no? Per tant, el que primer hem de tenir clar és que cap noi o cap noia se sent ciberassetjat si no se sent assetjat presencialment. És a dir, algú que no et conec fa algun tipus d'assetjament no és gaire preocupant. El problema és que et facin assetjament gent que cada dia tu hi veus al col·le, no? Per tant, no són coses diferents. L'assetjament i el ciberassetjament no són dos mons diferents, estan plenament identificats, no? I la pregunta seria, i el govern valencià també té plans per el bullying, per l'assetjament? Plans realistes, vull dir, no? Uh-huh. Bueno, aquesta també seria interessant saber-ho, no?
Doncs haurem de fer, sens dubte, un seguiment de com funciona aquesta mesura i quines conseqüències té com a mínim en aquesta prova. Suposem que es farà fins a finals de curs, fins a aquest mes i mig que queda fins que s'acabin les classes, a veure quins efectes té aquesta mesura. Senyor José Ramón Ovieto, com dèiem, psicoanalista, expert en educació, professor, també autor del llibre Mòbils i pantalles a les infàncies i adolescències, addictes o amants, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al No Sé.
A vosaltres, bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Voleu fer algun comentari ràpid sobre això? Perquè avui acabem amb una última cosa,
Perquè jo estic molt a favor de regular, no sé si prohibir totalment, però sí de regular el funcionament dels mòbils. Entre altres, primer perquè professionalment a vegades veig els efectes d'això en les escoles, però després perquè quan arriben a la universitat les conseqüències són nefastes, o sigui, és que cada vegada veig més la manca d'atenció.
Clar, però aquí el debat que teníem era si prohibir-lo als centres soluciona això.
A veure, però el que deia ell de que a casa ho fan igualment, si és que quan surten de l'escola igualment estan enganxats al mòbil.
Jo crec que quan i és una tendència, crec, en aquest país, que quan veiem alguna cosa que no funciona o que és distorsionadora, el millor és prohibir-la, no ens requereix donar-hi gaires voltes, no cal pensar-hi gaire. Si ho prohibeixes, el problema s'acaba, i no és així, no només perquè els mòbils romanen, sinó perquè molts problemes que associem als mòbils no tenen a veure estrictament amb els mòbils. Ho dèieu ara amb el tema de l'assetjament. El mòbil és una eina per aquest assetjament, però el problema és molt més de fons, que suprimir el mòbil no et solucionarà.
Jo estic d'acord amb la mesura, però perquè un mòbil no fa res a una aula, això és veritat, a no ser que el professor vulgui fer alguna cosa amb això, però és que per mi com a pare lo fàcil és dir-li al nen no miris el mòbil. Lo complicat és que el nen no em vegi a mi amb el mòbil.
Tu. Ah,
no, clar.
No, molt important.
Però això,
no?
Estic d'acord amb el que deia també l'expert que
parlava,
no? Que als pares se'ls ha d'educar. Ara, compte, no caiguem també amb una, amb una, amb un argument vist des del privilegi, des d'una família més o menys benestant, amb un temps per dedicar-se a pensar i repensar tot això.
S'haurien de destinar recursos a poder...
I de la mateixa manera que estic d'acord amb la prohibició que ha fet el govern valencià, dir que això acabarà amb el ciberassetjament és una absurditat com un piano, o sigui, perquè no té res a veure.
Absolutament.
Laura, 30 segons.
Estic molt d'acord amb els companys i només per afegir, segurament, més que la prohibició... que no vol dir la no regulació, jo estic d'acord amb la regulació, no amb la prohibició, però probablement el que seria més útil tant pels infants com pels adults seria una formació per tenir una aproximació crítica a les pantalles, a l'ús de les pantalles, perquè moltes vegades no només ells, els nens i les nenes n'abusen, i això comporta unes conseqüències, sinó també, i molt especialment els adults també ho fem.
A veure com surt aquesta prova. Falta un minut per arribar a les 10 de la nit, però avui volem acomiadar la tertúlia. Us posaré una cançó, a veure si us diu alguna cosa aquesta cançó que sentireu ara, va. No us pot sonar aquesta cançó,
sí,
perquè...
Sí, home, perquè és la nova sintonia del programa.
És la nova sintonia del programa. Potser sí, potser és el que serà la...
que és una cançó del Lis.
Sí, però que surt aquesta mitjanit, el Lis, sí, que es diu Conducción Temerària, té una única cançó en català, que es diu No ho sé, sí, i que canta amb la Clara Vinyals de Renaldo i Clara. Clara, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Nerviosa perquè demà tothom pugui escoltar sencera aquesta cançó, no tot el disc, evidentment, de la Lis, però també aquesta cançó amb la que col·labores amb ell, no?
Sí, sí, la veritat és que tinc moltes ganes que surti ja, perquè fa ja bastant temps que la vam gravar, sí, sí.
Quant de temps fa, Clara, que la veu gravar?
Jo crec que 2 anys.
2 anys?
Jo diria que sí, o any i mig, però sí, sí, vull dir, tinc moltes ganes que surti.
Com t'ho va proposar això, l'Elis? Et va...